Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare. Probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obrecartes. Els divendres a 7:45 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obrecartes. Els divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Si un dia soy víctima del Alzheimer, ¿no hará falta que mis hijos me incapaciten judicialmente para que me designen a un tutor y a un administrador de mis bienes? Para evitarlo, utilizaré las soluciones que me da la ley. Tú también puedes hacer lo mismo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre conductes delictives en el dia a dia, responsabilitat penal en situacions quotidianes. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Quina és l'energia del bàsquet? El treball en equip? L'esperit de sacrifici? Endesa dona suport al bàsquet espanyol i comparteix els mateixos valors. Per això, hem decidit posar tota la nostra energia en tot allò que fem, per millorar les vides de tots els que s'enfronten als desafiaments del futur. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi. Endesa.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, benvinguts a aquesta edició del programa Debat a Bat. Avui us oferirem una entrevista al Manel Gassó, amb qui parlarem de com un cristià conviu amb la malaltia. Us informarem de les notícies més rellevants de la diòcesi i us facilitarem l'agenda pels propers dies. Que tingueu una bona audició.
Notícies del Bisbat.
Lleida reviu el fervor de la Setmana Santa amb la processó dels Dolors i la Somereta.
Lleida va celebrar el passat diumenge de Rams la tradicional processó dels Dolors. Milers de lleidatans van participar en la processó que recorre els carrers de la ciutat. La processó està protagonitzada pels passos que representen els dolors que va patir Maria al conèixer el destí del seu fill. Destaca el pas de la Verge dels Dolors, que plora en solitud. Al matí del diumenge de Rams, la confraria de Sant Cristòfol va dur a terme la tradicional processó de la Somereta. El pas es caracteritza perquè el porten sobre les espatlles els germans confrares. El bisbe Salvador va presidir les dues processons.
Beneixen la Mare de Déu adormida i el sepulcre del Sant Crist jacent de la Granadella, després de la seva restauració.
Mossèn Adrià Burca va beneir el passat diumenge 7 d'abril en la celebració de l'Eucaristia de la Granadella la Mare de Déu adormida i el sepulcre del Crist jacent que ha estat restaurat recentment. Juan Antonio Ferrer i Lluís Capdevila han estat els artesans que han restaurat aquesta imatge i el sepulcre, dues peces molt estimades pels veïns i veïnes de la Granadella. Concretament, del sepulcre van eliminar les restes de pintura vella i van folrar la fusta amb pador i pàtines. Aquesta peça està formada de dues parts, el sepulcre pròpiament dit i el tabernacle que fa de peanya. Aquesta peça té un protagonisme especial el divendres sant durant el desclavament, ja que es col·loca en el Crist articulat per poder-lo treure en processó. Pel que fa a la Mare de Déu Adormida, que es venera el 15 d'agost, els restauradors van netejar tot recuperant la policromia i van restaurar l'or brunyit. També es va reconstruir els dits dels peus que estaven trencats. Aquesta escultura data dels anys 40.
Homenatge a mossèn Pardell dins dels actes dels 60 anys de l'Episcopal.
El passat 6 d'abril, el Col·legi Episcopal es va vestir de festa en el marc de la celebració dels seus 60 anys amb un homenatge a mossèn Jordi Pardell, que durant 28 anys va ser el seu director. Professors, exprofessors, pares i exalumnes de diferents promocions es van reunir primer al voltant de l'altar en una eucaristia presidida pel bisbe Salvador i concelebrada amb sacerdots que han exercit la seva tasca pastoral al centre. Després, tots junts van compartir un dinar, tot donant gràcies, i va ser el moment de compartir vivències.
Passejades simultànies pels 60 anys de Mans Unides.
8 localitats de la nostra diòcesi van acollir el passat 7 d'abril una sèrie de passejades simultànies per commemorar els 60 anys de Mans Unides. D'aquesta manera, Lleida va participar en aquesta iniciativa promoguda a nivell espanyol. Un dels objectius era donar a conèixer la tasca que va fer aquesta entitat de l'Església en defensa dels drets humans. En concret, els beneficis de les passejades es destinaran a un programa d'emprenedoria laboral per a més de 300 dones índies en situació de vulnerabilitat. Les poblacions que van participar-hi són Torregrossa, Almacelles, Alcoletge, Les Borges Blanques, Torreferrera, Alpicat, Maials i Alfarràs. Es van organitzar dos recorreguts, un de 2 quilòmetres i un altre de 5. Sota el lema Creiem en la igualtat i la dignitat de les persones, Mans Unides inicia un nou trienni posant el focus en els drets de les dones.
L'entrevista.
Donem pas a l'entrevista del programa d'avui. Ens acompanya en Manel Gassó, que és pare de família. Va estar treballant durant 21 anys d'educador social com a tècnic en serveis de joventut i des d'en fa 3, una malaltia li ha fet prioritzar un altre ritme de vida. Benvingut, Manel.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu per acceptar la nostra invitació.
Gràcies, Marina, per proposar-m'ho.
Tu ja portes uns quants anys convivint amb la malaltia i suposo que això, quan va sortir, devia ser bastant complicat d'entomar.
La veritat és que sí, una mica. Perquè, clar, era una cosa lleu, em va començar com amb un pessigolleig a la cama, però, clar, quan t'hi posen el titular, i aquest titular és d'inicials EM, però quan defineixes què és la E i la M d'esclerosi múltiple, doncs t'impressiona una mica, perquè et venen imatges de gent ja bastant limitada per aquesta malaltia i penses, ostres, això potser és el que m'arribarà. Tot i que amb el temps descobreixes que no té per què o no té per què arribar en una virulència molt ràpida.
Tu sempre has freqüentat ambients cristians, no? Estaves al bisbat de Solsona.
Solsona.
I podríem dir que tu has trobat un bon suport en la fe?
I tant. I, de fet, és una, podríem dir, una crossa, un suport en la vida que jo crec que tothom qui té aquesta vessant de transcendència, de vivència de fe, de creixement en la fe, és una cosa en la que has d'anar a pouar, has d'anar a veure i alhora doncs, t'impregne, t'omple i això és una cosa que vas necessitant i alhora doncs, és reiniciar-ho i reactivar-ho de forma bastant automàtica durant tota la teva vida. I tant en la meva etapa d'escoltisme lligat a l'agrupament on estava vinculat, com a la pastoral de fe, que també vaig estar a l'escoltisme, com amb temes d'esplais cristians del bisbat de Solsona i també altres qüestions de catequesi d'infants, catequesi de confirmació amb joves amb parròquies diverses del bisbat, doncs m'ha estat oportunitats per a poder...
Diuen moltes persones que quan li surten malalties així es fan aquesta pregunta de per què? Per què a mi?
Sí. També? I això és una cosa que jo crec que també és lògica, perquè dius, ostres, per a què havia de ser el Manel i no podia haver sigut el veí de la casa del costat o a la ciutat de Benidorm o de Lleida i no la de Tàrrega o Vilanova on jo he estat veïn. Però al final també te n'adones que el per què acaba sent i per què ha de ser el veí el company de Benidorm o de Lleida i no pot ser a tu, perquè en tot cas això també és una mica una loteria, i si t'ha tocat també primer és un ostres, però després t'en vas adonant de que no té per què ser una creu sempre i de difícil portar, sinó que a vegades jo ho associo amb que pot ser com una motxilla, i aquesta motxilla a vegades pot ser molt pesenta, però hi ha moments que ni te n'adones que la portes, i per tant la vida et dona moltes ocasions a les que ni te n'adonguis que hi és.
Des del principi, clar, la malaltia ha anat evolucionant, i a mesura que evoluciona la malaltia també evoluciona la teva manera de portar-la, de concebre-la, de viure-la, no?
Sí,
com,
sí, sí.
Com és l'evolució d'una malaltia d'aquestes?
Primer, te n'adones de que, ostres, que pot ser molt diversa i que tu la notes molt lleu, perquè ja he dit, era com una mica un pessigolleig a les cames, més en una que a l'altra, però després també vas documentant-te, també et van assessorant, vas veient per informació diversa que tu recerques, doncs de que, ostres, que pot ser molt variat, però que acostuma a ser bastant limitant. I això també et dona una mica aquest neguit o aquesta gran incògnita de jo com acabaré, diguem-ne. No? Però això, en tot cas, també acabes veient amb el temps que és com una loteria, i com que és com una loteria, és bastant, diguem-ne, poc aconsellable d'agobiar-te amb uns primers símptomes que són força lleus i que va durar força temps, doncs que no era molt limitant. Després, conforme et vas fent gran, perquè està clar, això em va començar tenint 22 anys i ara ja en tinc doncs, quasi 26 més, doncs diguem-ne que la vida va canviant i la teva, diguem-ne, autonomia i vitalitat en fer, en moure't, i això també és diferent, i en tot cas el que a mi m'afecta aquesta malaltia és més la part motriu de cames, i per tant també descobreixes que pots fer un seguit de coses, no tant de desgast físic, i que també poden ser molt, molt d'emplenar-te, de descobrir-ho, d'aprendre, i que pot compensar molt aquesta limitació que et dona la malaltia.
I durant tots aquests anys, a nivell, diguem, de sentiments, d'experiència vivencial com a persona, és una muntanya russa? Pujades, baixades?
Primer és bastant de dir ai, ai. I després, conforme vas tenint algun brot, perquè la malaltia es manifesta a través de brots, que és com inflamacions que se't genera a través del teu sistema immune, a la part neurològica, bàsicament al teu cervell, doncs llavors, clar, penses, ostres, m'ha afectat aquesta part més de mobilitat de la cama dreta, després potser és un moment a les dues cames, després et recuperes, potser no totalment, però en bona part, i arriba també un moment que t'adones que tampoc cal agobiar-te, que hi ha gent que ja està, té dificultats en veure, hi ha gent que està, té dificultats en parlar, en poder menjar amb normalitat, i potser tu seràs d'aquests o no, o potser tot això no t'afectarà. La part mobilitat sí que era una de les coses que ja va anar demostrant-se que seria com un company de camí, no buscat, però que et vas trobant en el camí, però en tot cas també pots anar buscant estratègies per portar-ho amb força normalitat i dins del que és uns límits d'una autonomia i d'una vivència força rica del teu dia a dia.
Tu com definiries la malaltia?
La malaltia és una, diguem-ne, un regalet que et fan sense buscar-ho, sense demanar-ho, i quan dic regalet és que primer penses, ostres, quin totxo que m'ha caigut, i amb el temps veus que, bueno, que això, que hi ha dies que quasi ni la notes, hi ha temporades que dius, recoi, doncs sí que és un regal, però un regal d'aquests que el portarem amb dignitat, tot el que d'anys de vida em doni el Senyor, i acabes veient que acostuma a portar-se bé. Hi ha hagut episodis, potser més limitacions, que m'ha pogut donar aquesta malaltia, perquè si s'associa la malaltia a un episodi de febre, d'altres qüestions de salut, doncs la febre és com un element que fa tornar a reactivar en part aquelles lesions que m'ha donat la malaltia. Per tant, és com una mica un aliat no benvingut, i com més aviat, si bé passi de llarg, doncs millor per la meva recuperació i pel meu seguir en el meu dia a dia. I si et ve i et ve dur, doncs buscar estratègies perquè aquella febre et doni almenys de molèsties possibles, buscant, doncs, qüestió que coses que ens refresquin, de si draps ben humits, de si peces d'aquestes de gelatina amb gel que t'ajuden a alliberar-ho, a treure més aquella escofor, i tot acaba vencent-se.
Tu, com a persona creient, amb una vida de fe activa, com ho vius a la llum del Crist?
De fet, això també ha estat un bon aprenentatge, perquè primer, quan et donen la notícia o descobreixes el regalet, també dius, ostres, allò del per què, i Senyor, per què em toca a mi? i què em demanes amb això? I, en tot cas, aquesta acusació, que és molt de... No sé si esperes una resposta, però en tot cas sí que li demanes sol i llum i força, perquè no saps ben bé com et portarà i cap a on et sortirà. Al final, aquest neguit d'interrogants i de preguntes així com molt una mica acusatives, acaben convertir-se en una mica, com dir, doncs és una diguem-ne, un neguit, una problemàtica que pot convertir-se en moments en una oportunitat i fins i tot en una riquesa. Perquè amb l'ajuda de Déu, de la pregària, del serenar-me, d'agrair-li el dia, el que hem pogut fer personalment o amb els fills, amb família, en global, doncs també veus que la meva limitació en aquest cas ha sigut un plus, en aquest cas, perquè ha sigut descobrir potser sensibilitat als del meu voltant, ha sigut també descobrir que, a pesar de la meva limitació, també he descobert potencials en altres camps que eren meus, potser propis i que potser desconeixia, i, per tant, tot això a la llum del Pare, del nostre Senyor Déu Creador i acompanyant de camí, diguem-ne, és un aprenentatge en agraïment. Agraïment
continu. Tu diries que al llarg d'aquests anys aquesta malaltia t'ha potenciat una relació d'intimitat més gran amb Jesús, amb el Senyor?
Ui, tant. I ho dic també perquè lligat amb el pregar, el que fas és una mica, bueno, et situes una mica en un ambient que en aquest cas t'ajuda a trobar aquesta comunicació o aquest contacte més directe amb el Senyor, però a més, això el que m'ocasiona a mi directament i més egoistament és serenar-me. I com abans em sembla que havia esmentat una mica, a la meva malaltia el tema d'estar nerviós, estressat, no hi ajuda a portar-la, i en aquest cas el fet de fer trobar aquest espai d'agraïment, de recerca, de comunió amb el Senyor, el que d'entrada et comporta és un tranquil·litzar-te. I per tant, això ho està agraint el meu cos, ho està agraint la meva persona, i jo crec que el Senyor ho està plasmant, ho està notant, no? Aquesta comunicació està trobant la via per si més directa i més fluida. I, per tant, busques moments. I a vegades aquests moments havien de ser molt en un espai concret de casa, i si no estava en aquell espai concret de casa, doncs era una mica difícil trobar aquesta comunió. O el fet d'haver d'anar a l'Eucaristia doncs del diumenge, o en aquells espais de creixement en la fe, que puc tenir també a la parròquia, però també en el grup doncs de creixement en la vida de fe, que és a través de la comunitat de vida de Xavier, on també a través de la meva parella, de l'Esther, doncs em formo part ja des de fa potser 8 o 9 anys, em sembla. Doncs això també és un espai on ja hi ha aquest enllaç, és molt més directe. El que estic trobant més que en espais com pot ser fent rehabilitació, fent piscines, caminant, hi ha un enllaç en recerca i en trobada automàtica de comunió amb el Senyor, que són molt, molt xules, i alhora que és una d'una naturalitat i d'una riquesa que, doncs això, és una cosa molt de valorar-ho, d'agrair-ho, i alhora que t'ajuden al que requereixen, no? En aquest sentit de no cal una recerca que potser abans necessitava molt més concreta, en un espai delimitat, i ara és molt més en una...
Més ampli.
En una amplitud i grandesa, doncs, que és per això.
Tendim a pensar que quan passen coses així no desitjables, que fins i tot les qualifiquem de dolentes, pues que, bueno, que això és... Això, superdolent, no? No obstant, tu una mica ho has apuntat abans, que gràcies a la malaltia has pogut qualificar coses com a bones de la teva vivència.
Sí, sí, és cert, Marina. En aquest cas, per exemple, jo recordo que a mi abans m'agradava molt l'excursionisme i fins i tot fer algun cim al Pirineu o en altres serralades, i ara aquesta qüestió, per la meva dificultat en el caminar, doncs no és massa el meu repte ni el que he de potenciar, sinó que he descobert altres potencials meus en caminar amb prudència i en distàncies més en aquest cas assumibles i de menys risc, el fet d'anar a fer piscines i tot un treball d'estiraments i de tonificació molt més relaxat.
O sigui que tu tens que dedicar bastant temps a tenir cura de la teva condició física, no?
Sí, és cert. De fet, una de les coses que a mi em dona la malaltia és això, el fet d'una rigidesa muscular, sobretot a les cames, que genera o que comporta el fet això de que has de buscar espais on la part de cames doncs, es pugui trobar moments en el que es relaxi, puguis fer estiraments sense tensió, i això ajuda doncs, a que aquesta rigidesa doncs, es relaxi o desaparegui, fins i tot.
I què et diuen els tècnics?
Els tècnics sanitaris. Em diuen que vaig bé, però que he de buscar potser un dia a dia amb el mínim de riscos possibles, i per tant em proposen, per exemple...
De quins riscos parlem?
En el caminar, doncs, hi ha possibilitats de que jo entrepussa, de que caigui amb facilitat, pel fet de que aixeco poc les cames, en especial els peus, i això em suposi doncs, de que hi hagi entrepussades i caigudes, i una caiguda sempre pot comportar doncs, alguna lesió òssia, muscular o de més, i això és una qüestió que pot afegir més dificultats ja en el meu dia a dia. I és
però evitar. Si no camines, t'enquilosaries.
Però això és una arma o un consell, a vegades, amb doble interpretació. El que jo no he de permetre més a quedar-me segudet en una cadira tot el dia, perquè llavors sí que no tindré riscos de caigudes, però llavors la teva musculatura a molt rapidesa es queda molt més tova, sense to muscular i, per tant, amb dificultats màximes per a poder fer coses essencials en la vida, que és aixecar-te i tornar-te a seure't o entrar i sortir en una dutxa i tot això.
Ara, tu quan te'n vas a caminar, no pots caminar molt.
No, i per tant, gràcies a l'assessorament d'aquests tècnics, doncs tinc suports. Tinc caminadors en funció de les distàncies, distàncies llargues, doncs disposo d'una cadira elèctrica amb bateries.
Però llavors tu, quan camines, realment estàs fent com un campió, no?
Bueno,
campió olímpic.
Intento fer-ho amb el mínim de riscos possibles i, per tant, en distàncies curtes, però sí que no vull abandonar-ho i és una cosa que em permet mantenir això, una activitat, en aquest cas, amb mobilitat, que m'ajuda en l'autonomia en el dia a dia.
El viure una malaltia sense un pronòstic de curació, com es veu el futur?
Doncs penses que hi ha molta recerca en marxa i que podria ser que amb un seguit d'anys, 15-20 anys, potser hi hagués una solució en saber què és el que ens ocasiona, que hi ha una cosa que no està encara del tot clara quines són les causes, i després amb possibles vies de curació. El que hi ha és molta oferta en tractaments que t'ajuden a alleugerir les limitacions de la malaltia. Però el que és important és...
Però ara mateix no hi ha res.
No, ara mateix no hi ha res, però això no em capfica, en el sentit de que hi ha moltes malalties, històries com pot ser una diabetis, un Parkinson, que tampoc avui tenen curació, però hi ha molta recerca en marxa i això pot ser que arribi algun dia. Per tant, això no ens ha de fer ni deprimir ni desesperar. I és en aquesta, amb aquest enfocament, diguem-ne, que jo em plantejo la vida i el dia a dia, amb suport sobretot també del que és el meu entorn, de la família, de la meva parella, la meva esposa, els fills i tot l'entorn d'amistats i de família ampliada, de pares, mares, germans...
Ja estem quasi al final. Abans de marxar, voldries donar un missatge?
Sí, Marina. Jo, en tot cas, aprofito per a compartir amb tots els qui puguin escoltar aquest espai d'entrevista que, a vegades, a partir d'una vivència, una experiència de vida que pot ser acollir una malaltia, et pot suposar una creu per a afrontar tot el que et vingui per davant, però alhora aquesta creu pot anar reconvertint-se també en, bueno, una, això, com deia abans, una motxilleta que es fa portable de cara a cara a una autonomia força vàlida durant el dia a dia, i alhora també en una oportunitat per a descobrir del teu propi ésser, de la teva pròpia persona, també tot uns potencials que tenies desconeguts, i a partir de que has hagut de readaptar molta de la teva rutina diària, doncs ha permès poder descobrir, no?, aquests espais, i això és una riquesa que aconsello a que tothom pugui fer-ho al màxim.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, gràcies a tots els que ens heu escoltat, i ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Conferència de Ramon Prat a l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
mossèn Ramon Prat tancarà el proper 25 d'abril el cicle sobre la convivència, que aquest curs ha organitzat l'IREU. Prat impartirà una conferència amb el títol La convivència de Déu amb la humanitat. Serà a l'aula magna de l'IEI a 7:45 del vespre i el dia 25 d'abril.
Festa de la Mare de Déu de Montserrat.
A les 9 del matí del 27 d'abril se celebrarà l'Eucaristia a l'altar de la Mare de Déu de Montserrat de la Catedral de Lleida. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat amb el rest de l'Àngelus i el cant del Virolai. A 6:45 de la tarda es farà l'ofrena musical a la patrona a càrrec de la Coral Maristes Montserrat. I a 7:45 hi haurà la celebració eucarística presidida pel bisbe Salvador.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Pasqua. Jesús ha ressuscitat. La celebració de la Pasqua és essencial per als cristians. Culmina la vida de Jesucrist a aquesta terra a l'espera de l'ascensió. Acaba el recorregut del Fill de Déu que ens ha acompanyat i ha compartit la nostra naturalesa humana, donant-nos la força i l'exemple per viure amb radicalitat la seva presència, per acceptar les seves orientacions, per tenir la possibilitat de trobar-nos amb ell, ensenyant-nos el camí de les nostres relacions amb el Pare Déu i amb tots els éssers humans. Acaba la seva vida en aquest món, roman la seva persona fins al final del temps en els sagraments, en la paraula, en l'Església. La Pasqua, com totes les celebracions cristianes, manifesta en la seva globalitat la persona del Senyor. Ens permet reflexionar, recrear, imaginar el seu missatge universal i etern. Fa possible, de la mateixa manera, poder participar de la seva obra redemptora i perllongar en el temps les conseqüències del que significa. Quan recitem el credo a les misses del diumenge, recordem les veritats objectives de la nostra fe i l'adhesió a aquestes per part de cada participant i de tota la comunitat. Fou crucificat, mort i sepultat, i ressuscitat el tercer dia, i s'empujà al cel, a la dreta de Déu Pare. La nostra identificació amb Crist ens exigeix optar per la vida nova que ara neix, després de vèncer el pecat i la mort, per possibilitar una esperança en plenitud fins a la vida eterna. Per això, la festa de la Pasqua, a més d'essencial component religiós, està envoltada en multitud de manifestacions populars, artístiques i culturals, com a expressió de l'alegria i la felicitat que provoca en el cor de milions de cristians en totes les parts del món. La festa de la vida per excel·lència és la Pasqua de la Resurrecció de Jesús. Hi trobem la felicitat d'enaltir la vida i lluitar contra tot allò que mata el cor humà, que trepitja la dignitat de cada persona, que col·labora amb la injustícia de la desigualtat i la manca dels indispensables mitjans per viure. Compatibilitzem massa casos en aquests últims mesos pels quals hem de demanar perdó i col·laborar amb la justícia. Un cas ja seria suficient per demanar la purificació de la nostra consciència. Malgrat els nostres pecats i de la mort que produeixen, avui gaudim i manifestem la vida clara, justa, lliure, solidària i alegre que porta Jesucrist amb la resurrecció seva. Felicitats per a tothom. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que n'hagueu gaudit. Us convidem a reflexionar sobre el que ens apuntava el Manel. que acceptar la creu que se'ns pot presentar a la vida ens ajuda a descobrir potencials nous de nosaltres mateixos. Fins la setmana vinent.